Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més al programa que repassa, com sempre, l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Moltes coses, moltes novetats, molta informació portem en el dia d'avui, dimarts 21 de gener del 2025. Ens llevem el cel parcialment ennuvolat, on els núvols, òbviament, han de ser els protagonistes durant el dia d'avui, i les baixes temperatures que han tornat després d'un dilluns on les temperatures es mantenien més estables. Tenim, per exemple, 13 graus sota zero a Vall de Núria, 4 graus negatius a Das i a Molló, 2 sota zero a Camprodon, 1 grau negatiu el tenim a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, també a Vic, 0 graus a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, també a Besalú, 1 grau positiu a Castellfollit de la Roca, 2 a Santa Pau i a Girona, 3 graus a Banyoles i a Figueres i 4 graus a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui? Dani Ramírez.
Avui assistirem ja a una escombrada total de la massa freda dels últims dies. De fet, ahir ja va pujar la temperatura, 16 graus a Torroella de Montgrí, la més alta, fins a 12 graus a Vic, 11 a Olot. I bé, a mitjanit feia fred, glaçava, per exemple, 3 sota 0 a Camprodon, o pràcticament 2 graus a Olot. Però amb l'entrada de vent del sud-sud-oest, de ben segur, temperatures que tiren cap amunt, augment de la nuvolositat, un matí variable, i ahir es va arribar ja a ratxes de 70 km per hora d'aquest vent de sud-oest a Sant Feliu de Pallerols, extrem sud de la Garrotxa, i avui aquest vent tornarà a ser moderat a fort, més de 50 per hora, vent de sud-oest que després d'aquest matí variable mig ennuvolat ens portarà una mica més de núvols i sobretot aquesta pujada de la temperatura. Això vol dir que molts indrets cap a la costa, cap al prelitoral i fins i tot baixa Garrotxa es poden superar valors de 15 a 20 graus. A la tarda, una mica més ennuvolat, no descartem 4 gotes al Pirineu, i si cau 4 volves seria cotes altes, ben bé 2.000 metres. Bé, seguirà pujant la temperatura els propers dies amb aquesta situació de sud-oest, de petits fronts desgastats que deixaran molt poca pluja. També dimecres al matí pot plovisquejar el Pirineu, però la resta, aquest cel variable, fins i tot amb menys núvols demà a la tarda. Per tant, sembla que el més destacable, després del fred de la setmana dels barbuts, serà aquesta temperatura primaveral que notarem les properes jornades, i les glaçades fortes dels últims dies també a moltes valls de l'interior ja pràcticament desapareixeran. Amb aquests fronts atlàntics, de moment poca pluja per aquí al Pirineu Oriental o interior de Girona.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Sílvia Oriol se sotmetrà a una moció de confiança. Serà aquest dijous, després que l'alcaldessa de Ripoll no hagi aconseguit tirar endavant els pressupostos municipals per segona vegada consecutiva. L'oposició els ha tomat en bloc i ara s'obre un nou procés. Li retreuen falta de diàleg, mentre que Oriol diu que l'oposició no està a l'altura i no pensa prou en les necessitats dels ripollesos i ripolleses.
Em veig forçada a plantejar una qüestió de confiança que signaré tot seguit i posteriorment es convocarà al ple on es decidirà el futur de Ripoll i del Ripollesos.
A l'Esquerra Republicana exigeix millores urgents a la línia R3 de Rodalies. Els republicans denuncien les deficiències que afecten des de fa temps els usuaris del Ripollès i reclamen accions immediates al govern espanyol. Han presentat una proposta de resolució al Parlament i una bateria de preguntes per forçar compromisos concrets. El diputat d'Esquerra Republicana és Jordi Vinyes.
Ja no és un tema només de els horaris, un tema també de seguretat, un tema de que ja la línia permanentment pateix doncs incidències, la gent comença a estar ja molt cansada i per tant el que venim aquí és a reivindicar doncs que aquestes millores es facin d'una vegada per totes i del més urgent, de la forma més urgent possible.
També a mobilitat augmenta el manteniment de les carreteres garrotxines. Des de Mossos d'Esquadra destaquen la millora de la xarxa viària. Al cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Albert Domenche, explica que cada vegada hi ha més control de l'estat de les vies i especialment en les que agrupen més circulació, com és el cas de la 26 o la Nacional 260.
Més fa falta veure l'autovia que hem fet, la 26, és una autovia que té un manteniment excel·lent, creiem nosaltres, perquè no sé si la gent s'haurà fixat que el manteniment que es fa de les vies últimament es veu molta gent treballant a la Nacional 260, que és una via que porta molt de trànsit, molt volum de trànsit, la 26 també, la C-152 que va a les Preses, el tram de les Preses Olot és un tram també està molt ben arreglat.
Qui la fa la paga? Junts per Catalunya presenta a Ripoll la seva proposta de reforma del Codi Penal per acabar amb la multireincidència. La majoria dels delictes que es produeixen només comporten una sanció econòmica i fa que els delinqüents reincideixin cada vegada més i amb delictes més greus. La diputada del Congrés per Junts és Marta Madrenas.
Si una persona comet un delicte i veu que no li passa absolutament res, en comet 10 i no li passa res, en comet 3... És a dir, hi ha delinqüents de delictes lleus que surten abans ells del jutjat que la policia redactant, traslladant els atestats. És a dir, això no pot ser, que entrin per una porta i immediatament surtin per la porta de darrere. Aquesta impunitat està creant, provocant, fomentant que, clar, doncs que no tinguin cap problema o cap dificultat o cap coerció a no continuar delinquint.
Els contenidors de rebuig de Ribes de Freser ja tenen instal·lats els sistemes de xipatge i a l'espera d'entrar en vigor. Una falta de padró i de dades endarrereix la seva activació, que havia de ser el passat dia 13. En parlarem més endavant amb la Paula Sayago, i és que les erupcions volcàniques de la Garrotxa són més recents del que es creia fins ara. Un estudi fet a partir de 14 mostres de diferents cons volcànics i colades de lava ha certificat, entre altres coses, que fa 20.000 anys hi va haver erupcions al volcà Montsecop. El geòleg de Geonat SL és Llorenç Plana Gomà.
Sí que hem tingut sorpreses, com aquí on som ara, a les grelles del volcà del Montsecop, per exemple, que aquest volcà, doncs, es deia que potser doncs tenia uns 100.000 anys, o havíem intentat datar-lo als anys 90 a través d'un laboratori que està a Los Alamos amb una científica que es deia Claudia Lois, i no va acabar d'anar bé, i finalment sí que ens ha donat una bona edat, i són 20.000 anys. Clar, 20.000 anys és molt poc.
Una quinzena d'entitats participen en la segona edició de la Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles. Té com a objectiu mostrar la bona salut del teixit associatiu del municipi i que les entitats tinguin un cap de setmana per captar nous socis o noves vies de finançament. L'alcalde del municipi és Marc Puig.
Veure les diferents activitats que cada una de les entitats organitzi també és un punt perquè les entitats captin nous socis o busquin mesures de finançament per tirar endavant en el seu dia a dia, no? Des de l'Ajuntament vam creure oportú, veient tot el teixit associatiu, que havíem de dedicar un cap de setmana per elles, i així és el que portem fent ja des de l'any passat.
I en el segon tram repassarem que Carla Simón tancarà el seu cicle de pel·lícules de vivència personal o familiar amb Romeria. En aquest cas, Simón explica la història d'una noia que viatja a Galícia a conèixer la família biològica del seu pare, que va morir de sida. Espera que la pel·lícula s'estreni aquest mateix any i després farà un punt i a part, explica, i diu que farà un altre tipus d'històries. La companyia Surti com Surti tanca la temporada amb un espectacle final a Sant Joan les Fonts. Aquesta actuació final de playback ha consistit en recollir totes les cançons d'aquest 2024 i agrupar-les en un sol espectacle. El teatre Cant i Humor de Cor de Teatre fa aturada a Olot. L'espectacle de la companyia Ballolina està de gira i pròximament participarà a dos festivals de renom a nivell estatal, com són el Feten de Gijón i el Música Música de Bilbao. Aquest dissabte, però, ha estat a Olot, després d'omplir tres cops el Teatre Principal de Girona durant el festival Temporada Alta. 50 anys d'història d'una de les estacions de la comarca en format llibre, ara fa mig segle que va començar a caminar a l'estació de Vallter. Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha publicat el llibre que parla dels protagonistes que ho han fet possible. En esports, el Club Vall d'Olot es classifica per jugar a la fase d'ascens a Primera Nacional. L'equip ha fet els deures durant el primer tram de la temporada i ha sigut un dels millors equips de Primera Catalana. El director esportiu del club és Marc Busquets.
Sí, aquest Blume ha estat l'equip que ha liderat tota aquesta primera fase. És veritat que els dos partits contra ells han estat 2-3-2-1. Vull dir que han estat molt ajustats, sempre han caigut de la seva banda. Però bueno, ara el que ens toca és... hem d'estudiar i preparar els partits contra els quatre equips que ens trobarem que venen del grup B, que seran les 8 fases més els punts que arrosseguem d'aquesta... Perdó, els 8 partits més els punts que arrosseguem d'aquesta primera fase, el que ens marcarà poder estar a les fases d'ascens.
I el derbi femení de futbol sala del Ripollès es va saldar amb victòria incontestable de 6-3 a favor del Ripoll. La primera part va ser per als visitants al camp de Bànol, que va acusar el desgast físic a la segona. Una de les jugadores del futsal del Ripoll femení és Xènia González.
Molt bé, molt contentes, és el primer any que juguem i molt contentes de l'esforç de tot l'equip i d'aquesta primera victòria en el derbi. Bueno, la primera part ha costat més, a la segona ja han sortit més les coses com hem volgut i al final hem pogut guanyar amb un bon resultat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
avui obrim amb aquest tema, i és que Sílvia Orriols se sotmetrà a una moció de confiança. Serà aquest dijous, després que l'alcaldessa de Ripoll no hagi aconseguit tirar endavant els pressupostos municipals per segona vegada consecutiva. L'oposició els ha tombat en bloc i ara s'obre un nou procés. Li retreuen falta de diàleg, mentre que Orriols diu que l'oposició no està a l'altura i no pensa prou en les necessitats dels ripollesos i ripolleses. Joel Tallant, més informació.
Era previsible o caixa o faixa. Sílvia Orriols se sotmetrà a una moció de confiança. A partir d'aquí, els partits tindran 30 dies per presentar un govern alternatiu. Orriols ha afirmat que les direccions de Junts i Esquerra han influït en la decisió de votar en contra dels números d'Aliança Catalana, però les portaveus de les dues formacions ho han negat i han atribuït la decisió a la mala gestió que s'ha fet al municipi i també a la manca de voluntat del govern municipal de buscar aliances per tirar endavant els comptes. Xantal Pérez, d'Esquerra, i Maria Sol de Vila, de Junts.
És hora que a Ripoll hi hagi menys paraules i més fets. Menys queixes i més feina. Menys victimisme i més seriositat. Menys populisme i més realisme i resultats. Prou odi, divisió, tristor i avorriment. I en aquest sentit apel·lo a tots els meus companys de l'oposició. Companys, perquè vostè ens ha unit, senyora Orriols.
No podem acceptar de cap manera que menteixi els ripollesos i deixi de donar informació en temps i forma a la resta de grups municipals de com està gestionant els temes que afecten a Ripoll, només per alimentar el seu victimisme a través de tots els canals de què disposa, institucionals, xarxes socials i mitjans de comunicació, quan és provada la seva incapacitat de parlar amb tots els grups municipals i debatre les propostes que són d'interès per Ripoll i pels ripollesos, sobretot el pressupost.
En la mateixa línia s'ha mostrat Enric Pérez del PSC, Joaquim Colomer de Junts per Ripoll i Dani Vilaseca de la CUP. Orriols ha acusat l'oposició d'ajuntar-se per bloquejar-li els comptes.
Però a vegades un no pot pretendre, perquè és el que sembla que està passant aquí, que és que, escolti, és que vostè em fa propostes, però és que no n'accepta ni una. Per tant, quina negociació és aquesta? Si vostè no està disposada a cedir en res, qui vol que li doni suport a un pressupost?
Per aconseguir una proposta de màxims hi ha d'haver diàleg. Hi ha d'haver, doncs, entesa i s'ha de sumar. I vostè no és capaç ni de fer-ho ni amb aquest plenari, ni tampoc, i ho hem vist, el que porta de mandat, ha sigut capaç de fer-ho amb administracions superiors que, per tant, puguin beneficiar Ripoll.
Sí que tècnicament no compleix els criteris d'estabilitat pressupostària per nosaltres, però la nostra formació no compleix amb les necessitats reals de Ripoll ni reflecteix les prioritats que ha establert aquest ple municipal amb tota una sèrie d'acords.
Com hem de buscar complicitats amb tots aquells que des del minut zero malden per enderrocar aquest govern i perquè les coses no rutllin? Si vostès conspiren constantment contra el govern d'Aliança Catalana, si vostès s'ajunten i pacten això li votarem a favor, això li votarem en contra, com hem de cercar complicitats en formacions polítiques i en persones clarament enemistades en contra nostra?
Amb 6 vots a favor i 10 en contra, faltava la regidora de Junts, Montsina Llimós, per un tema familiar. L'oposició en bloc de Ripoll ha tombat el pressupost pel 2025, presentat per l'equip de govern d'Aliança Catalana. Davant d'això, Sílvia Orriols ha reconegut la derrota dient:
em veig forçada a plantejar una qüestió de confiança que signaré tot seguit i posteriorment es convocarà el ple on es decidirà el futur de Ripoll i del ripollesos.
Davant d'aquesta situació, Orriols ha signat aquest mateix dilluns a la nit el decret per convocar una moció de confiança. El ple extraordinari per convocar-la celebrarà aquest dijous i a partir d'aquí s'obrirà un període de 30 dies perquè l'oposició presenti una moció de censura. Si no es presenta o no prospera, el pressupost quedarà automàticament aprovat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I pel que fa a la mobilitat, Esquerra Republicana exigeix millores urgents a la línia R3 de Rodalies. Els republicans denuncien les deficiències que afecten des de fa temps els usuaris del Ripollès i reclamen accions immediates al govern espanyol. Han presentat una proposta de resolució al Parlament i una bateria de preguntes per forçar compromisos concrets. Més informació amb la Carolina Ríos.
Fa anys que es parla del traspàs de Rodalies, però Esquerra Republicana considera que cal fer-lo amb urgència per posar fi als problemes constants de la línia R3 que afecta la mobilitat dels usuaris del Ripollès. Els republicans alerten que la situació actual posa en risc la mobilitat i l'economia de la comarca i asseguren que cal un compromís ferm per tirar endavant les millores necessàries, una infraestructura que continua patint retards, incidències i una manca d'inversions. Ho explica Jordi Vinyes, diputat d'Esquerra Republicana.
Ja no és un tema només dels horaris, un tema també de seguretat, un tema de que ja la línia permanentment pateix incidències, la gent comença a estar ja molt cansada i per tant el que venim aquí és a reivindicar que aquestes millores es facin d'una vegada per totes i del més urgent, de la forma més urgent possible.
Els republicans han registrat una proposta de resolució al Parlament i han presentat preguntes al Senat i a la Cambra Catalana per exigir mesures urgents que garanteixin la seguretat i la continuïtat del servei. Reclamen també un calendari públic i definitiu per les obres de millora i desdoblament de la línia.
Com que estem cansats d'esperar, el que demanem és que això ja prengui la força i s'avanci tan ràpidament com sigui possible.
A més, Esquerra també ha sol·licitat inversions per modernitzar estacions com les de Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles i Toses per garantir-ne la seguretat, la accessibilitat i l'adequació a les necessitats del territori.
Que si apostem i el govern vol apostar per una sostenibilitat en la mobilitat, doncs jo crec que les millores d'aquestes línies i el desdoblament, doncs jo crec que és una necessitat ja no a posposar, sinó a complir.
Els representants d'Esquerra Republicana consideren que la millora de la R3 és essencial perquè el Ripollès no perdi competitivitat. També reivindiquen una millor connexió per carretera amb Barcelona i reclamen que l'actual govern de la Generalitat implanti les millores plantejades per a l'executiu anterior. Ens parla Sergi Albrich, secretari general d'Esquerra Republicana al Ripollès.
Duplicar les freqüències d'autobusos entre el Ripollès i Barcelona, bàsicament per un tema de competitivitat per ripollesos i ripolleses.
Esquerra alerta que l'acord per aquesta millora, pressupostat per un efectiu a principis de 2025, encara no s'ha materialitzat. A més, denuncien la manca de comunicació sobre les obres previstes a la R3. Els republicans afirmen que no estaran disposats a negociar res fins que es compleixin els acords d'investidura i han anunciat la presentació de mocions a l'Ajuntament del Ripollès per pressionar en la mateixa direcció.
I augmenta el manteniment de les carreteres garrotxines. Des de Mossos d'Esquadra destaquen la millora de la xarxa viària. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Albert Domenche, explica que cada vegada hi ha més control de l'estat de les vies i especialment en les que agrupen més circulació, com és el cas de l'A26 o la Nacional 260 Roger Isern.
Si fa uns dies parlàvem de les dades d'accidentalitat del 2024 a la Garrotxa, segons les xifres recollides pels Mossos d'Esquadra, una de les coses que han canviat respecte a altres anys també són les condicions de les carreteres d'arreu de la comarca. Són diverses les que acumulen trànsit i el pas de milers de vehicles al dia, com poden ser l'autovia A26 o la Nacional 260. Tot i el bon estat, un dels aspectes que agafa importància és el manteniment d'aquestes vies. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa o Ripollès, Albert Domenche, es mostra satisfet per l'estat de les carreteres actualment i en destaca algunes, com la C63, que connecta amb Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles.
A més, fa falta veure l'autovia que hem de fer, la 26, és una autovia que té un manteniment excel·lent, creiem nosaltres, perquè no sé si la gent s'haurà fixat que el manteniment que es fa de les vies, últimament es veu molta gent treballant a la Nacional 260, que és una via que porta molt de trànsit, molt volum de trànsit, la 26 també, la C-152 que va a les Preses, el tram de les Preses Olot és un tram també està molt ben arreglat.
Tot i el manteniment d'alguns trams de carreteres, Domenche també n'ha destacat algun que necessita alguna millora. Explica que hi ha pendent un resfaltatge a la Nacional 260 en direcció al Ripollès.
Últimament sí que s'ha pintat la Nacional 260 anant cap a Maià de Montcal, que li feia molta falta. la GI-524 de Santa Pau també s'ha pintat, i ara jo crec que li faria falta un asfaltat a la carretera que va cap a Ripoll, la Nacional 260, la que va pels túnels de Capçacosta. Jo crec que li faria una asfaltada, però parlant en carreteres, sabem que ho tenen pendent.
En les darreres dues dècades s'han fet diferents millores a unes carreteres garrotxines pendents de canvis en els propers anys, i amb el projecte de la variant d'Olot i les Preses agafant forma.
I qui la fa, la paga. Junts per Catalunya presenta a Ripoll la seva proposta de reforma del Codi Penal per acabar amb la multireincidència. La majoria dels delictes que es produeixen només comporten una sanció econòmica i fa que els delinqüents reincideixin cada vegada més i amb delictes més greus. Per fer front a aquesta realitat, els juntaires proposen mesures com 3 anys de presó per robar un mòbil. Paula Sayagó.
Fa uns mesos, Junts per Catalunya va presentar al Congrés dels Diputats la seva proposta de reforma del Codi Penal per acabar amb la delinqüència. Junts parteix de la premissa que hi ha una alarma social per l'augment dels robatoris, al qual la policia no pot fer front per les limitacions de la llei actual. La tasca dels agents de seguretat queda moltes vegades anul·lada perquè els delictes considerats lleus no comporten mesures cautelars restrictives. Això, traduït, vol dir que els delinqüents surten moltes vegades per on han entrat. Ho explica la diputada del Congrés per Junts, Marta Madrenas.
Si una persona comet un delicte i veu que no li passa absolutament res, en comet 10 i no li passa res, en comet 3... És a dir, hi ha delinqüents de delictes lleus que surten abans ells del jutjat que la policia redactant, traslladant els atestats. És a dir, això no pot ser, que entrin per una porta i immediatament surtin per la porta de darrere. Aquesta impunitat està creant, provocant, fomentant que, clar, que no tinguin cap problema o cap dificultat o cap coerció a no continuar delinquint. Per tant, és aquest el problema. Si eliminem la impunitat, creiem que es reduirà substancialment aquests casos de reincidència.
De 510 delictes a l'any que es produeixen a Catalunya, 170.000 són furts.
En pots fer un o en pots fer 500? Mai serà pena de presó. Telèfons mòbils era el més nombrós, aquest sí que l'hem posat amb un tipus agreujat, que amb un de sol, amb un robatori d'un telèfon, ja sigui considerat aquest altre furt més, amb una protecció més intensa i que per tant sí que podria haver-hi un any de presó. Només per evitar la impunitat de les persones que delinqueixen.
Per solucionar aquestes deficiències, Junts proposa modificar els articles 234 i 235 del Codi Penal. Entre les mesures proposen 3 anys de presó per robar un mòbil i d'un a 3 mesos pels delictes reincidents.
I els contenidors de rebuig de Ribes ja tenen instal·lats el sistema de xipatge i a l'espera d'entrar en vigor.
Ribes de Freser serà el primer municipi amb xipatge als contenidors de rebuig. Malgrat això, aquest sistema ja hauria d'estar implementat al municipi de la Vall, però encara haurà d'esperar per una falta de padró i dades. Ribes serà la prova pilot del sistema de xip, un mecanisme que servirà per complir amb la normativa europea d'efectuar el pagament per generació i també per augmentar com a mínim fins al 70% del reciclatge. Ho explica el conseller de recollida de residus, Àlex Medrano.
S'havien de tancar aquest dia 13, però falten un tema de padró i un tema d'acabar de quadrar unes dades, però molt breus, doncs ja serà oficial aquest tancament. Suposo que aquest mes, si no el mes que ve, ja ho tindrem en marxa. A part de complir amb la normativa per poder comptar la generació de residus, hem mirat municipis on ja ho han fet i augmenta exponencialment el percentatge de reciclatge. Estem parlant de 70, 80, 90%, quan a dia d'avui voregem el 40%. Per tant, amb això també compliríem la segona normativa europea que ens diu que hem de complir amb el 55% de reciclatge.
Paral·lelament, des del Consell Comarcal i sota normativa europea, l'ENS canviarà els contenidors per un sistema bilateral. Aquesta fase està d'entre el 60 i 70% completada i també persegueix millores de l'eficiència.
I també està el tema dels tancaments dels contenidors de tota la comarca, dels bilaterals, és a dir, els municipis de Campdevànol, Ribes, Ripoll i Gombrèn. Aquests també està previst a fer la segona meitat de l'any i aproximadament doncs, això el mes de juny, juliol, doncs ja el mateix que estem fent ara a Ribes, doncs d'aquí uns 5-6 mesos ja ho durem a terme.
Al llarg d'aquest any també es vol incorporar un nou camió de recollida adaptat als nous contenidors que s'aniran distribuint per la comarca en els pròxims mesos. Aquesta segona fase, però, està prevista per la segona meitat del 2025.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
I en esports, el Club Vòlei Olot es classifica per jugar la fase d'ascens a Primera Nacional Masculina. El director esportiu, Marc Busquets, ha destacat la llarga ratxa d'imbatibilitat que han aconseguit aquest any. Guillem Guardiola.
Amb els deures fets, així ha tancat l'equip masculí del Club Vòlei Olot el primer tram de la temporada on s'ha classificat per jugar la fase d'ascens a Primera Nacional. Els olotins han sumat fins a 9 victòries en 14 jornades i han consolidat un equip combinat entre joves i veterans. Això sí, la pròxima lligueta no serà gens fàcil. L'Olot ho ha passat malament contra els altres equips de la part alta de la taula, com el mateix Get Bloom. El director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, fa aquesta valoració de la primera part de la competició.
Sí, Get Bloom ha estat l'equip que ha liderat tota aquesta primera fase. És veritat que els dos partits contra ells han estat 2-3-2, vull dir que han estat molt ajustats, sempre han caigut de la seva banda, però bueno, ara el que ens toca és... Hem d'estudiar i preparar els partits contra els quatre equips que ens trobarem que venen del grup B, que seran les vuit fases més els punts que arrosseguem d'aquesta... Perdó, els vuit partits més els punts que arrosseguem d'aquesta primera fase, el que ens marcarà poder estar a les fases d'ascens.
El Club Vòlei Olot tornarà a la competició el primer cap de setmana de febrer per començar la fase d'ascens que aquest cop sí pot retornar al club allà on va ser durant tants anys, a Primera Nacional.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra, 100 anys junts. Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Finques Quetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 8:45, Sílvia Oriol se sotmetrà a una moció de confiança. Serà aquest dijous després que l'alcaldessa de Ripoll no hagi aconseguit tirar endavant els pressupostos municipals per segona vegada consecutiva. L'oposició els ha tombat en bloc i ara sobre un nou procés li retreuen falta de diàleg, mentre que Oriol diu que l'oposició no està a l'altura i no pensa prou en les necessitats dels ripollesos i ripolleses.
Em veig forçada a plantejar una qüestió de confiança que signaré tot seguit i posteriorment es convocarà el ple on es decidirà el futur de Ripoll i del ripollesos.
Esquerra Republicana exigeix millores urgents a la línia R3 de Rodalies. Els republicans denuncien les deficiències que afecten des de fa temps els usuaris del Ripollès i reclamen accions immediates al govern espanyol. Han presentat una proposta de resolució al Parlament i una bateria de preguntes per forçar compromisos concrets. El diputat d'Esquerra Republicana és Jordi Vinyes.
Ja no és un tema només dels horaris, és un tema també de seguretat, un tema de que ja la línia permanentment pateix doncs, incidències, la gent comença a estar ja molt cansada i per tant el que venim aquí és a reivindicar doncs, que aquestes millores es facin d'una vegada per totes i del més urgent, de la forma més urgent possible.
En mobilitat també augmenta el manteniment de les carreteres garrotxines i ripolleses. Des de Mossos d'Esquadra destaquen la millora de la xarxa viària. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Albert Domenche, explica que cada vegada hi ha més control de l'estat de les vies i especialment en les que agrupen més circulació, com és el cas de la A26 o la Nacional 260.
A més, fa falta veure l'autovia que ens han fet, la 26, és una autovia que té un manteniment excel·lent, creiem nosaltres, perquè no sé si la gent s'haurà fixat que el manteniment que es fa de les vies últimament es veu molta gent treballant a la Nacional 260, que és una via que porta molt de trànsit, molt volum de trànsit, la 26 també, la C-152 que va a les Preses, el tram de les Preses Olot és un tram també està molt ben arreglat.
Junts per Catalunya presenta a Ripoll la seva proposta de reforma del Codi Penal per acabar amb la multireincidència. La diputada del Congrés per Junts és Marta Madrenas.
Si una persona comet un delicte i veu que no li passa absolutament res, en comet 10 i no li passa res, en comet 3... És a dir, hi ha delinqüents de delictes lleus que surten abans ells del jutjat que la policia redactant, traslladant els atestats. És a dir, això no pot ser que entrin per una porta i immediatament surtin per la porta de darrere. Aquesta impunitat està creant, provocant, fomentant que, clar, doncs que no tinguin cap problema o cap dificultat o cap coerció a no continuar delinquint.
I els contenidors de rebuig de Ribes de Farsé ja tenen instal·lats els sistemes de xipatge i a l'espera d'entrar en vigor. El conseller de recollida de residus és Àlex Medrano.
S'havien de tancar aquest dia 13, però falten un tema de padró i un tema d'acabar de quadrar unes dades, però molt breus doncs ja serà oficial aquest tancament. Suposo que aquest mes, si no el mes que ve, ja ho tindrem en marxa. A part de complir amb la normativa per poder comptar la generació de residus, hem mirat municipis on ja ho han fet i augmenta exponencialment el percentatge de reciclatge. Estem parlant de 70, 80, 90%, quan a dia d'avui voregem el 40%. Per tant, amb això també compliríem la segona normativa europea que ens diu que hem de complir amb el 55% de reciclatge.
I què parlarem a partir d'ara? Les erupcions volcàniques de la Garrotxa són més recents del que es creia fins ara. Un estudi fet a partir de 14 mostres de diferents cons volcànics i colades de lava certificat, entre altres coses, que fa 20.000 anys hi va haver erupcions al volcà Montsecopa. Un dels geòlegs de Geonat SL és Llorenç Planagumà.
Sí que hem tingut sorpreses com aquí, on som ara, a les grelles del volcà del Montsecopa, per exemple, que aquest volcà, doncs, es deia que potser doncs, tenia uns 100.000 anys o havíem intentat datar-lo als anys 90 a través d'un laboratori que està a Los Alamos amb una científica que es deia Claudia Lois i no va acabar d'anar bé i finalment sí que ens ha donat una bona edat i són 20.000 anys, clar, 20.000 anys és molt poc.
Una quinzena d'entitats participen en la segona edició de la Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles, que té com a objectiu mostrar la bona salut del teixit associatiu del municipi. L'alcaldès Marc Puig.
Veure les diferents activitats que cada una de les entitats organitza i també és un punt perquè les entitats captin nous socis o busquin mesures de finançament per tirar endavant en el seu dia a dia. No? Des de l'Ajuntament vam creure oportú, veient tot el teixit associatiu que havíem de dedicar un cap de setmana a parelles i així és el que portem fent ja des de l'any passat.
Carla Simón tancarà el seu cicle de pel·lícules de vivència personal o familiar amb Romeria. En aquest cas, Simón explica la història d'una noia que viatja a Galícia, coneixerà la família biològica del seu pare que va morir de sida. La companyia Surti com Surti tanca la temporada amb un espectacle final a Sant Joan les Fonts. En repassarem i en donarem més detalls en aquest segon tram, el dia que també és notícia que el Teatre Cat i Humor de Cort de Teatre fa aturada a Olot. L'espectacle de la companyia banyolina està de gira i pròximament participarà a dos festivals de renom a nivell estatal, com són el Feten de Gijón i el Música Música de Bilbao. A 50 anys d'història d'una de les estacions de la comarca en format llibre, ara fa mig segle que va començar a caminar a l'estació de Vallter. Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha publicat el llibre que parla dels protagonistes que ho han fet possible. En esports, el Club Vòlei Olot es classifica per jugar a la fase d'ascens a Primera Nacional masculina. L'equip ha fet els deures durant el primer tram de la temporada i ha sigut un dels millors equips de Primera Catalana. El director esportiu és Marc Busquets.
Sí, aquest Blumer ha estat l'equip que ha liderat tota aquesta primera fase. És veritat que els dos partits contra ells han estat 2-3-2-1. Vull dir que han estat molt ajustats, sempre han caigut de la seva banda. Però bueno, ara el que ens toca és... Hem d'estudiar i preparar els partits contra els quatre equips que ens trobarem que venen del grup B, que seran les 8 fases més els punts que arrosseguem d'aquesta... Perdó, els 8 partits més els punts que arrosseguem d'aquesta primera fase, el que ens marcarà poder estar a les fases d'ascens.
I el derbi femení de futbol sala del Ripollès es va saldar amb victòria incontestable de 6-3 a favor del Ripoll. La primera part va ser per als visitants al camp de Banul, que va acusar el desgast físic a la segona. Les jugadores del Ripoll femení, Xènia González.
Molt bé, molt contentes, és el primer any que juguem i molt contentes de l'esforç de tot l'equip i d'aquesta primera victòria en el derbi. Bueno, la primera part ha costat més, a la segona ja han sortit més les coses que ho hem volgut i al final hem pogut guanyar amb un bon resultat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, Donald Trump torna a ser president. Diu que Déu el va salvar per fer que Amèrica torni a ser gran. Ha pres possessió com a president dels Estats Units a la rotonda del Capitoli en una cerimònia condicionada pel fred. En el primer dia vol fer deportacions, tancament fronterer i només dos gèneres entre les primeres mesures. El nou president ha promès que signarà desenes d'ordres executives aquest mateix dimarts, just després de prendre possessió. Collboni es planta, prorroga els pressupostos i acusa els comuns de bloquejar un acord. Barcelona no tindrà nous comptes per aquest any després que el govern municipal hagi donat per tancades les negociacions per les constants noves línies vermelles de Barcelona en Comú. Lleida aconsegueix reduir el consum d'antibiòtics i millorar-ne l'eficàcia amb un pla pioner amb l'aplicació de diverses estratègies de reducció de l'ús dels antibiòtics. L'atenció primària de Lleida ha passat a situar-se per sota de la mitjana catalana en la prescripció d'antibiòtics. Judici per l'assassinat de tres nenes que va commocionar el Regne Unit. L'acusat ara es declara culpable. L'assassí tenia 17 anys en el moment del crim, que va provocar una onada de protestes atiades per l'extrema dreta i la desinformació a les xarxes. I l'Iran condemna a mort el raper i icona pop Tatalú per insultar Mahoma. L'artista es va exiliar l'any 2018 a Estambul, però Turquia el va tornar a lliurar a les autoritats iranianes perquè el jutgessin per propaganda contra la República Islàmica.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Ens llevem, com dèiem, amb el cel parcialment ennuvolat, però quina és la previsió per al dia d'avui i per també demà, Dani Ramírez?
Avui assistirem ja a una escombrada total de la massa freda dels últims dies. De fet, ahir ja va pujar la temperatura 16 graus a Torroella de Montgrí, la més alta, fins a 12 graus a Vic, 11 a Olot. I bé, a mitjanit feia fred, glaçava, per exemple, 3 sota 0 a Camprodon, o pràcticament 2 graus a Olot, però amb l'entrada de vent del sud-sud-oest de ben segur, temperatures que tiren cap amunt, augment de la nuvolositat, un matí variable, i ahir es va arribar ja a ratxes de 70 km per hora d'aquest vent de sud-oest a Sant Feliu de Pallerols, extrem sud de la Garrotxa, i avui aquest vent tornarà a ser moderat a fort, més de 50 per hora, vent de sud-oest que després d'aquest matí variable mig ennuvolat ens portarà una mica més de núvols i sobretot aquesta pujada de la temperatura. Això vol dir que molts indrets cap a la costa, cap al prelitoral i fins i tot baixa Garrotxa es poden superar valors de 15 a 20 graus. A la tarda, més ennuvolat, no descartem 4 gotes al Pirineu i si cau 4 volves seria cotes altes, ben bé 2.000 metres. Bé, seguirà pujant la temperatura els propers dies amb aquesta situació de sud-oest, de petits fronts desgastats que deixaran molt poca pluja. També dimecres al matí pot plovisquejar el Pirineu, però la resta, aquest cel variable, fins i tot amb menys núvols demà a la tarda. Per tant, sembla que el més destacable, després del fred de la setmana dels barbuts, serà aquesta temperatura primaveral que notarem les properes jornades i les glaçades fortes dels últims dies, també a moltes valls de l'interior, ja pràcticament desapareixeran. Amb aquests fronts atlàntics, de moment, poca pluja per aquí al Pirineu Oriental o interior de Girona.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Les erupcions volcàniques de la Garrotxa són més recents del que es creia fins ara. Un estudi fet a partir de 14 mostres de diferents cons volcànics i colades de lava certificat, entre altres coses, que fa 20.000 anys hi va haver erupcions al volcà Montsacopa. Gerard Puigdemont.
Un estudi fet entre diferents investigadors de centres nacionals i internacionals i en el qual hi ha treballat el geòleg Carrutxí Llorenç Planagumà ha certificat a través d'una publicació que les erupcions volcàniques a la Garrotxa van ser més recents del que es creia fins ara. Un estudi dels anys 80 assegurava que la colada de lava més antiga de la comarca, la de Molí Fondo de Sant Joan les Fonts, datava entre els 600.000 i els 700.000 anys, però ara es conclou que les erupcions són de fa 248.000 anys i a Olot, el volcà Montsacopa, fa només 20.000 anys va entrar en erupció. En parla el mateix Llorenç Planagumà, geòleg de Geonat SL.
Sí que hem tingut sorpreses com aquí, on som ara, a les gràcies del volcà del Montsacopa, per exemple, que aquest volcà, doncs, es deia que potser doncs, tenia uns 100.000 anys o havíem intentat datar-lo als anys 90 a través d'un laboratori que està a Los Alamos amb una científica que es deia Claudia Lois i no va acabar d'anar bé i finalment sí que ens ha donat una bona edat i són 20.000 anys, clar, 20.000 anys és molt poc.
No només el volcà Montsacopa però havia reduït el temps que fa que va erupcionar. L'estudi també assegura que la colada de lava de la Moixina té 26.000 anys, confirma que el volcà Cruscat va tenir erupció fa entre 13 i 15.000 anys i que la colada de lava de Bossetós que es va emplaçar fa 17.000 anys. La clau per arribar a aquestes conclusions ha estat poder arribar a un laboratori de Nou Mèxic, a la ciutat nord-americana de Socorro, concretament a la New Mexico Tech University. Allà la investigadora Julia Ricci va poder identificar l'edat de les 14 mostres de diferents cons volcànics i colades de lava.
Indica una freqüència molt més alta de la que ens pensàvem. Clar, tenim que el vulcanisme, més recent que es creia que potser era entre Olot i Santa Pau, aquella zona del Cruscat, Sacot, també ja està aquí Olot. O sigui, el vulcanisme, que això no, No, fins ara era una informació totalment desconeguda.
L'estudi ha estat finançat pel CSIC i pel Centre per a la Sostenibilitat Territorial i fons privats i serveix per seguir ampliant informació sobre el volcanisme garrotxí. Les noves dates poden servir per valorar encara més el risc sísmic i volcànic a la comarca, tot i que també és clau, segons els experts, seguir apostant pel monitoratge i els sensors. Tot i que fa 3 anys que es treballa a fons en aquest estudi, el Llorenç porta fent treball de camp i estudi sobre aquesta qüestió des de fa 30 anys.
I una quinzena d'entitats participen en la segona edició de la Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles. Aquesta mostra té com a objectiu mostrar la bona salut del teixit associatiu del municipi. Natàlia Moreno.
Les associacions i entitats són protagonistes en moltes de les activitats que s'organitzen a la nostra comarca. Les Planes d'Hostoles no és una excepció i des de l'Ajuntament ja és el segon any que impulsen una fira d'un cap de setmana perquè les entitats tinguin el seu dia i puguin ser les protagonistes. Enguany hi han participat una quinzena d'entitats amb una resposta molt positiva. Hi ha hagut activitats de tota mena a conseqüència de la gran varietat d'entitats que hi ha, com per exemple religioses, culturals, feministes, educatives i esportives, entre d'altres. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, es mostra satisfet de la bona salut que té el teixit associatiu del municipi.
Veure les diferents activitats que cada una de les entitats organitza i també és un punt perquè les entitats captin nous socis o busquin mesures de finançament per tirar endavant en el seu dia a dia. No? Des de l'Ajuntament vam creure oportú, veient tot el teixit associatiu, que havíem de dedicar un cap de setmana a parelles, i això és el que portem fent ja des de l'any passat.
La Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles va començar aquest dissabte i va comptar amb gairebé una vintena d'activitats, com ara partits de futbol, una cercavila, tallers, exposicions i moltes altres. Puig explicar que aquest 2025 és un any important pel teixit associatiu del poble perquè hi ha moltes coses a celebrar.
És un poble que viu de les entitats. Portem, per exemple, aquest any celebrem els 100 anys del Club de Futbol Les Planes, també celebrarem els 125 anys de la Festa de Cogolls, els 45 anys del concert de Nadal també hem fet, perquè també el Coro és una entitat centenària que està celebrant també el seu centenari, no? I per tant és un teixit associatiu que és important aquí al poble, i això, vam creure això, no? De dedicar-los un dia.
Aquesta és la segona edició de la Fira de les Entitats de les Planes d'Hostoles que organitza l'Ajuntament i que la seva idea és que es pugui seguir fent durant molts anys més.
I Carla Simó integrarà el seu cicle de pel·lícules de vivència personal o familiar amb romeria. En aquest cas, Simó explica la història d'una noia que viatja a Galícia a conèixer la família biològica del seu pare, que va morir de sida. Espera que la pel·lícula s'estreni aquest mateix any i després explica que farà un altre tipus d'històries.
Després d'estiu 1993 i Alcarràs, Carla Simó tancarà d'alguna manera la sèrie de pel·lícules que l'influeixen de ple a nivell familiar amb romeria. Ja fa prop de 5 anys que treballa amb la seva nova pel·lícula, que parla sobre aquelles persones que van perdre familiars o amics per culpa de la sida o l'heroïna durant els anys 80, en una època de llibertat que va tenir coses bones i coses dolentes, i que Espanya va tenir una incidència destacada a nivell europeu.
Llavors hi ha com una cosa de tota aquesta generació que jo sento que d'alguna manera potser no hem parlat massa, no? Pues per a tot el tabú que comporta tot aquest tema, i que també és memòria històrica, no? O sigui, que sempre parlem de la memòria històrica de la Guerra Civil, però que per mi parlar d'aquesta generació que va perdre la vida en aquest moment i que ens costa una mica parlar-ne, pues, també és una memòria històrica.
A la pel·lícula, una noia viatja a Galícia a conèixer la família biològica per part de pare, el qual va morir de sida, igual que la mare. Després d'aquesta pel·lícula, que espera estrenar aquest mateix any, diu que vol obrir-se i explicar històries diferents, tal com assegura en una entrevista al programa Connecticut de la xarxa.
Perquè a mi m'ha fet aprendre moltes coses, no? Sobretot del meu entorn i de la meva família i també de com he crescut, no? Però ara, d'alguna manera, sí que em ve de gust com descobrir mons nous, no? Que bueno, jo sempre necessito conèixer molt bé del que estic parlant, però això no vol dir que si no ho tens a prop no puguis parlar d'una cosa que desconeixes, no? Bàsicament has de fer com una investigació rigorosa per poder-ne parlar, però sí que em ve de gust.
Sigui com sigui, les pel·lícules que ha fet fins ara Carla Simó li han servit per aprendre noves coses i endinsar-se a històries i vivències personals. Durant tot aquest temps l'ha portat a visitar encara més la Garrotxa, per exemple les Planes d'Hostoles, on va viure de petita i que va tenir forta presència a estiu 1993.
I la companyia Surti com Surti tanca la temporada amb un espectacle final a Sant Joan les Fonts. Aquesta actuació final de Playback ha consistit a recollir totes les cançons d'aquest 2024 i agrupar-les en un sol espectacle. Roger Gern.
La mort per les cançons
cançons abans. Aquesta és la frase per excel·lència dels integrants a la companyia de playback Surti com surti, de Sant Joan les Fonts. I és que el mateix nom ho indica, surti com surti l'actuació, però el que els importa és poder fer gaudir a tot el seu públic, que en moltes ocasions són gent gran de residències a la comarca. Enguany ja han acabat la temporada amb actuacions per diferents racons de la Garrotxa i de Catalunya, com Olot, Ripoll o Lladó, entre molts altres municipis. Per acabar la temporada ho han fet a casa, al Centre Sociocultural de Sant Joan les Fonts, amb un espectacle que ha agrupat totes les cançons que han representat durant aquest any. El director de la companyia Surti com surti és Albert Plana.
I acabem la temporada del 2024 i fem les cançons que hem fet tota aquesta temporada. I d'aquí dos mesos, a finals de març, estrenem la del 2025. La temàtica sempre són cançons d'aquells d'anys enrere, que són per l'edat que tenim nosaltres, són les que estem acostumats i el públic que tenim és la que els agrada.
Ara mateix dins del grup són una quinzena de persones que queden durant la setmana per seguir assajant perquè els espectacles surtin de la millor manera. Plana explica que ja tenen ganes de començar la nova temporada, ja que creu que el futur que els espera és molt bo.
Esperem que bo, almenys a dintre del grup hi ha un bon ambient i esperem que llavors la gent, que a l'acabar passant els dies i els mesos, ens va llogant.
La pròxima temporada de playback de la companyia Garrotxina, Surti com surti, començarà a finals del mes de març. Tot i que encara han de plantejar i decidir com serà la nova campanya, ja tenen alguna actuació pactada arreu d'Olot. I 50 anys d'història d'una de les estacions de la comarca en format llibre. Ara, fa mig segle que va començar a caminar l'estació de Vallter. Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha publicat el llibre que parla dels protagonistes que ho han fet possible. Laura Segú.
El 17 de gener de 1975 va començar oficialment l'activitat pròpia a l'estació de Vallter. Ha passat mig segle i per celebrar-ho s'ha publicat el llibre Vallter 1975-2025, crònica d'una dèria, de Jordi Surinyac i Van Sants, dins els actes del 50è aniversari de l'estació Setcasina. Aquest llibre, a part de ser un repàs de la cronologia històrica de Vallter des del moment en què només era un projecte, també és un homenatge a tots els que ho han fet possible. Jordi Surinyac, autor.
La dèria d'en Josep Pujol i Olí, la dèria de primer d'esquiar, era un gran aficionat a l'esquí, i va tenir la dèria de, junt amb altra gent, però ell és el principal propulsor, de tindre una estació d'esquí a la vall de Camprodon. Per tant, una dèria, perquè aquesta dèria, ell, jo crec que des d'un primer moment sabia que no obtindria mai contrapartida a la inversió i el treball que ell aportava. Per tant, era una dèria. Avui tenim una estació d'esquí gràcies a Josep Pujol Oblí, i val la pena dir que jo crec que el territori, la vall de Camprodon, li deu un merescut homenatge.
De resultes de les entrevistes dels personatges que han dibuixat l'inici i l'evolució d'aquesta estació, són moltes les anècdotes que se'n deriven. Per als seus autors, aquestes ajuden a entendre com s'ha acabat modernitzant Vallter. Ivan Sans, autor.
Perquè diu que abans, per exemple, els rescats que els feien els treballadors de Vallter, fos en retrac o sortint ells a buscar-los caminant, o que explica que, per exemple, això ja ho veureu en el llibre, els primers rescats, si es havien de fer amb un helicòpter, venia de França, i això a mi em va sobtar moltíssim, perquè vol dir que el país estava com una mica traçat, no? Llavors, d'alguna manera, Vallter reflecteix com s'ha modernitzat tot el país.
Divendres es va presentar precisament dins el programa oficial de l'efemèride a la mateixa estació, però també aquest cap de setmana a l'Espai Cultural de Cal Marquès de Camprodon.
I el Teatre Can i Humor de Cor de Teatre fa aturada a Olot. L'espectacle de la companyia Ballolina està de gira i pròximament participarà a dos festivals de renom a nivell estatal com són el Feten de Gijón i el Música Música de Bilbao. Aquest dissabte, però, ha estat a Olot després d'omplir tres cops el Teatre Principal de Girona durant el festival Temporada Alta. El director musical és David Costa.
Que Cor de Teatre amb opereta el que fa és portar el cant coral més enllà dels seus límits. Com també ara anàvem comentant, és clar, assumir el repte dels solistes, el repte dels cors i de l'instrumentació i aquest coixí harmònic que tot ho fan els mateixos cantants i amb reaccions trepidants, tretes de context del que són les òperes originals, amb molta acció, amb molt teatre físic, per tant és un espectacle únic.
Olot és una de les moltes ciutats per on passaran aquesta companyia Ballolina, que van fer l'estrena a casa al Festival La Fònica i que van omplir tres cops el Teatre Principal de Girona durant el Festival Temporada Alta durant aquest 2025. Com hem dit, els esperen, però, dos festivals importants a nivell estatal, com són el Festival Música Música de Bilbao i el Festival Feten de Gijón. Anem a l'esports. En esports, el derbi femení de futbol sala del Ripollès es va saldar amb victòria incontestable de 6 a 3 a favor del Ripoll. La primera part va ser per als visitants al camp de Bànol, que va acusar el desgast físic a la segona meitat. Joan Manel Robles.
Màxima expectació aquest diumenge a la Vallaneda per presenciar el derbi de futbol sala femení. El Ripoll, debutant a la Lliga, va veure sorprès per la potència exhibida per les campdevanolenques a la primera part. A la segona, les locals van imposar la seva joventut i valentia per ficar-se als 3 punts al Sarró i, de manera incontestable, 6 a 3 a l'Electrònic. El Ripoll va acabar el partit amb somriure d'orella a orella i el campdevano acusava el desgast físic i la falta de jugadores importants per a l'equip. Xènia González és jugadora de l'escola de futbol sala Ripoll femení.
Molt bé, molt contentes, és el primer any que juguem i molt contentes de l'esforç de tot l'equip i d'aquesta primera victòria en el derbi. Bueno, la primera part ha costat més, a la segona ja han sortit més les coses com hem volgut i al final hem pogut guanyar amb un bon resultat.
Judit Curós és jugadora del futbol sala campdevano.
Sempre fa mal, no?, perdre en un derbi, però bueno, si fem una valoració i una lectura del partit, crec que tampoc hem jugat malament, crec que hem donat la talla. El Ripoll té jugadores que són molt joves, molt. Nosaltres, just al contrari, tenim jugadores ja que passem els 30, llavors, clar, l'edat hi fa molt, el físic hi fa molt, i a part que també teníem jugadores que acabam de jugar un altre partit, que acaben de doblar, i vulguis o no, doncs ens ha faltat molt ritme, no? Ens ha faltat ritme, el desgast físic, crec que això és una mica el que ens ha fallat, no? Però bueno, estem dins de tot contentes i bueno, el pròxim dia serà.
Amb aquesta victòria, el Ripoll es manté tercer a la classificació amb 10 punts, a 5 del Montsant i a 11 de l'Olímpic Argentona, escapat. El campdevano queda amb 8 punts, a 2 del Ripoll i el futsal Vic Calldetenes. Les campdevanolenques esperen poder girar la truita contra el Ripoll a la tornada a casa. De moment, el cap de setmana vinent esperen la Garriga, un equip també intens, tot i que és cué a la classificació. El campdevano vol aprofitar bé la setmana per arribar preparat i endollat. L'escola futbol sala Ripoll, per la seva banda, descansa el proper cap de setmana amb la satisfacció d'haver fet els deures davant la seva afició.
I avui nosaltres ho deixem aquí en aquest programa, com dèiem, que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que passeu un bon dimarts i ens veiem demà amb més informació i amb molta més actualitat. Gràcies per la confiança.